Bela Rosa Lluch Bramon és doctora en Història per la Universitat de Girona, professora titular d'Història Medieval de la Universitat de Barcelona. Ha treballat fonamentalment sobre el món rural català de la Baixa Edat Mitjana i especialment sobre els remenses, el significat de la servitud, la vida quotidiana, el conflicte dels remenses amb els senyors feudals, que va acabar en unes guerres, i la seva solució. A més, ha treballat sobre l'Almoina de Girona, que és el tema d'avui, i sobre l'assistència als pobres. Ara és secretària acadèmica del Departament d'Història i Arqueologia i coordinadora del Màster de Cultures Medievals. Li donem doncs la paraula perquè ens parli de l'Almoina, del Pa de la Seu de Girona.
Bon dia a tothom. Primer, disculpar-me perquè he arribat tard a la primera ponència. Vinc de Barcelona i no hi ha manera de fer-ho d'una altra manera. He preparat un PowerPoint, si no es pot posar no passa res, perquè només és un mica distreure'ns.
Estoy en ello,
Val, però vull dir, perquè... Estic aquí. És que encara jo fins ara no ho feia mai, he vist que tothom em fa, ara que els faig jo, la gent deixa de fer-ho. Que això sempre passa, no? És a dir, quan tu arribes, els altres ja tornes. Però vaja, en tot cas, podem començar.
Sí, sí.
En primer lloc, vull agrair realment a l'Institut d'Estudis Gironins, del qual tot també soc membre, que m'hagin convidat avui a fer aquesta ponència. Fa molts anys, en unes circumstàncies personals molt i molt i molt doloroses, en un congrés d'història de Girona, molt pocs dies després de l'assassinat del meu pare, vaig venir aquí a parlar de l'Almoina i realment no ho recordo. I per tant, em fa molta il·lusió tornar a ser aquí perquè avui soc plenament conscient de què hi soc. I per tant torno o reemprenc allò que aquell dia penso que no ho vaig fer amb la qualitat que s'hagués hagut de fer. En aquest congrés sobre assistència, sobre caritat, em sembla que és important també parlar d'això que en diem, d'això que se'n van dir en el món medieval les almoines. El nom no és nostre, eh? A Catalunya se'n deien almoines, a la zona aragonesa se'n deien limosnes, amb la dia limosine, eh? És a dir, és exactament aquest és el mot que ells utilitzen i no el que ens hem intentat. I és el que es diu IEC Almoina. Perquè l'altre és una propaganda de la Universitat de Barcelona, si vols us la faig també, eh? Que és que la Universitat de Barcelona és la millor del món, ens fa anar pels instituts a explicar això, però no crec que sigui el cas, eh? Aquest. I ara el fas quedar allà. I ja està.
Me falta la pantalla.
Ah!
Sí, espera't. No sé per què va sobre la pantalla, com ho veus.
Començo sense
pau.
I ja està. Lligo una mica amb algunes de les reflexions que he sentit que feia el Miquel Borrell just ara al final, el que ha arribat. No? I és aquesta concepció de la pobresa, aquesta idea, o aquest... De fet, els medievalistes, a vegades parlem del descobriment de la pobresa, amb una càrrega simbòlica, com podeu entendre, perquè la pobresa no es pot descobrir, la pobresa és, forma part de la realitat del món medieval, però sí que és veritat que a partir de, sobretot del segle XIII, és a dir, quan ha acabat aquesta imposició del sistema feudal i especialment el que en diem els segles de gran creixement econòmic a Europa, que es produeix a finals del segle X, tot el segle XI, segle XII, són segles de creixement, ara ho mireu a trossos, ja ho mireu informant, que veieu. A partir del segle XIII és el segle clau en el qual, o en el moment en el qual la societat comença a prendre consciència que dins de la pròpia societat hi ha gent, potser al principi no n'hi diuen pobres encara, però sí més desfavorits econòmicament. Per tant, sens dubte, a partir del segle XIII i com arrel de l'Europa feudal, a Catalunya i també a Girona, la pobresa va començar a ser visible. No vol dir que abans no existís, vol dir que ara en prenen consciència. Els grups socials més afavorits econòmicament és quan s'adonen o incorporen aquest concepte pobresa i que és un concepte en el món medieval que té molt a veure amb el desconegut, amb el que no sabem què és, amb el que no és com nosaltres, eh? És a dir, amb allò que ara en algun medievalisme comencen a parlar dels altres, eh? I els altres tant són jueus, els altres tant són els víkings que arriben des del nord, com aquests pobres que viuen entre nosaltres però que no viuen com nosaltres. A partir d'aquest segle, doncs, els grups socials, deia, més afavorits econòmicament, prenen consciència de que hi ha pobres i que no només hi ha pobres, sinó que hi ha pobres a les seves societats. I que, per tant, allà on ells viuen hi ha pobres. A partir de llavors, en aquest context del 13 i de canvi, pensin que segles 10, 11, 12 es consideren segles de creixement econòmic, el 13 les coses comencen a anar malament i a partir del 14 entrem en un segle de decreixement econòmic, per tant, tot plegat va molt lligat a aquesta conjuntura econòmica general. A partir d'aquest, o en aquest context, la caritat, l'assistència als més necessitats, permet canalitzar la consciència, permet canalitzar i sobretot reforçar el paper preponderant dels privilegiats. Permet reforçar-lo i al mateix temps esmorteir la pressió d'aquests més necessitats o d'aquests pobres. Durant el segon terç del segle XIII es difon entre aquells que tenen diners, especialment entre aquells que estan guanyant molts diners al marge de la... Perdona, perquè tenia una pantalla i ja m'he canviat. Al marge de la renda de la terra tradicional, d'aquella renda que provoca el sistema feudal tradicionalment, entre aquests, especialment els que viuen a les ciutats, es generalitza la creença del valor penitencial de l'almoina i del paper social i de prestigi de la caritat. Per tant, aquell que pot fer caritat, en el fons, és una carta de presentació a la societat, és algú que pot renunciar a la seva riquesa. Així les coses, i sobretot amb la indispensable col·laboració del discurs de l'Església, que són els grans pensadors dels segles medievals, sobretot d'aquests primers segles medievals. A partir del 15 les coses comencen a canviar. Comencen a aparèixer institucions de beneficència que de seguida van començar a rebre importants donatius que els van permetre ampliar i millorar l'assistència als més desafavorits econòmicament, però també més desafavorits socialment. A l'Europa cristiana, doncs, es va començar a estendre la convicció que la pràctica de la caritat envers els més necessitats era determinant per tal d'aconseguir el perdó dels pecats a la vida terrenal i per tal d'aconseguir la salvació eterna. Sens dubte, en la societat baixmedieval, l'existència dels pobres permetia que els rics, però també els no tan rics, poguessin exercir la caritat cristiana, aquell concepte que des de les trones els capellans cada diumenge prediquen. Aquest concepte de caritat cristiana és indispensable per la salvació de l'ànima dels donants i per la salvació de l'ànima dels parents dels donants. I això perquè, segons l'Església, segons els textos bíblics, els cristians tenien, hauríem de dir tenen, l'obligació d'assistir als pobres. Inicialment, les primeres fundacions assistencials estaven, per això, estretament lligades a l'Església. Bé perquè la mateixa Església les havia creat, bé perquè ja estaven vinculades per indicació dels seus fundadors. A Catalunya, la beneficència eclesiàstica va adoptar principalment dos models d'organització. Per una banda, els hospitals, ja n'han parlat i en tornaran a parlar més endavant avui, i l'altra, les almoines. De fet, per alguns historiadors, l'almoina és típicament o és una institució característica del que ens en diem els països catalans. No només és la Corona d'Aragó, països catalans molt ampliat, i és cert que hi ha una certa disputa sobre si les almoines apareixen primer a l'Aragó i de l'Aragó arriben a Catalunya, o si arriben a Catalunya i de Catalunya arriben a l'Aragó. En qualsevol cas, a Catalunya d'almoines n'hi ha a Barcelona, a Lleida, a Girona, a la Seu d'Urgell, a redors de les catedrals. Altres llocs, com Vic, com Banyoles, com Ridaura, les almoines depenien del municipi i encara alguns altres llocs, com Cervera o Vilafranca, es van mantenir sempre com a fundació privada. En algunes altres localitats, les almoines estaven vinculades a monestirs, per tant, també de l'Església, però no de l'Església organitzada, a monestirs, a parròquies o a convents urbans. Sens dubte, les almoines constituïen un clar exemple de caritat organitzada, regulada i perpètua. Eren, doncs, institucions caritatives urbanes, sempre amb nuclis de poblament agrupat, sempre urbanes, que repartien menjar entre els pobres en funció de les necessitats del moment, de la riquesa de la institució i o d'allò que havia previst o que s'havia previst en el moment de la fundació o els canvis que s'havien anat inscrivint. Aquestes institucions havien d'invertir tots els guanys, tots els ingressos que obtenien del seu territori o del seu patrimoni, tant territorial com jurisdiccional, en l'assistència el més necessitat. En el cas de l'almoina de Girona, seria molt clar, es tracta d'alimentar els pobres amb els diners dels pagesos, aquests pagesos als que jo vaig dedicar la tesi doctoral. La majoria de les almoines donava als pobres un àpat diari, suficient en teoria per a la subsistència mínima, i per tant contribuïen a suavitzar les necessitats vitals dels més desfavorits, però sense arribar mai a solucionar-les del tot. És a dir, oferien aliments a pobres, tot i que no pretenien de cap manera que els pobres deixessin de ser pobres. Això vol dir que les almoines alleugerien la pobresa, però mai no resolien la pobresa, perquè aquest no era el seu objectiu. Els pobres havien de sobreviure com podien, gràcies i al marge de les almoines. L'originalitat de l'almoina de Girona, de fet, anomenada almoina del pa de la Seu de Girona, rau en el fet que és l'única de les grans almoines catedralícies que durant tota la seva existència només va repartir pa entre els pobres. D'aquí el nom que va rebre i el nom que va mantenir fins a la seva desaparició. De fet, el pa l'identificava tant que si s'hi fixen, la Mare de Déu, la imatge de la Mare de Déu que hi ha a la porta de l'almoina, porta un pa al braç, en lloc de portar un fill, en lloc de portar el nen Jesús, vull dir, en lloc de portar el seu fill. Ella porta un pa perquè és exactament el símbol i és aquesta imatge, la Verge, del primer terç del segle XV. Mai no va distribuir aliments en forma d'àpats al llarg de la seva existència. En aquest sentit, no podem oblidar que el pa apareix a la dieta de tots els estaments de la societat baixmedieval amb una presència més o menys important en funció de la capacitat econòmica de cada persona o de cada família. El que canvia, i molt, és el tipus de pa. La qualitat del pa, que sap que no sempre és igual de nutritiu, i no cal dir, a la resta del que acompanyava els àpats. Segons Antoni Riera, al llarg dels segles XII i XIII, el pa, tant a les ciutats com al camp, es va convertir en el component central de la dieta diària d'amplis sectors de la població, fins al punt que la dieta es recolzava en el pa de blat. Havia arribat a ser tan fonamental, diu Toni Riera, en l'alimentació, que abans del 1200 se li atribueix un fort simbolisme religiós. I aquella idea que haurem sentit tots, guanyar-se el pa, s'havia convertit en sinònim d'aconseguir la pròpia subsistència. Segons el mateix Antoni Riera, la burgesia, sobretot barcelonina, consumia al voltant d'uns 750 grams de pa diaris, mentre que els membres dels estaments populars de les ciutats menjaven entre 400 i 700 grams diaris. Després repartiré aquestes xifres. Fem un recorregut molt ràpid per aquesta història. L'almoina de Girona, ja ho saben, la funda l'Olai, Carnal d'Escala, l'any 1228, en aquelles cases que tenia al peu de la catedral, al peu, de fet, a les escales de la catedral, cases que des de llavors i fins al final van ser part de l'almoina de Girona, la Seu de l'almoina de Girona. Com molts altres indrets, l'almoina gironina era al costat de la catedral, passa el mateix a Lleida, passa el mateix a València, passa el mateix a Mallorca, passa el mateix a Barcelona, passa el mateix a la Seu, estan exactament a la Seu d'Urgell, ja vull dir, passa exactament al costat de la catedral i molt a prop d'una de les portes de la ciutat, de fet, com sabeu, es troba a pocs metres del portal de sobreportes. Arnau d'Escala, en 1228, no només la dota, sinó que, no només la funda, sinó que la dota amb una sèrie de rendes, amb una sèrie de delmes i de propietats immobles amb les quals considera que s'havia de fer almoina entre el dimecres de cendra fins a la Pentecosta, per tant, just abans de la nova collita. I deia ja que cada dia s'havia de donar, com a mínim, uns 55 litres de cereal, una mitgera de pa a mesura de Girona, que equival a uns 55 litres de cereal. Tot i això, la Fundació es feia constar que caldria augmentar el nombre de pans, el nombre de dies a repartir i la qualitat d'aquests pans, tant com fos possible en funció de l'arribada de l'almoina. Poc després, com a molts altres llocs aquí a Girona, les autoritats eclesiàstiques assumeixen les iniciatives particulars, les tutelen i les conserven. I per això, l'any 1232, l'almoina és acceptada pel bisbe i pel capítol de la catedral de Girona. Arnau d'Escala, poc després, en el seu testament, 1237, confirma la dotació de l'Almoina i amplia els llegats que fa l'Almoina amb molts objectes personals, amb el delme de la parròquia de Sal i amb altres terres, tot, diu ell, per amor, en favor dels pobres, per l'amor de Déu. I a més, especificava que l'Almoina s'havia de fer a les cases, diu el document, a les cases meves on jo habito. Indicava que hi hauria d'haver un encarregat d'aquesta almoina, un membre de l'Església que fos encarregat d'aquesta almoina, un sacerdot que s'anomés per l'ordre. L'any 1346, el bisbe de Girona decideix reformar els estatuts de l'almoina. Sembla que calia reorganitzar la institució, sembla que calia adaptar la institució als nous temps. Els temps dolents ja havien començat, ja hi havia hagut primeres fams, finals del 13, principis del 14, comencem a tenir documentades fams arreu del territori català. Sembla, a més, que hi havia hagut malversacions i, per tant, sembla que algú no havia portat bé els números. En qualsevol cas, l'any 1347 s'aproven els nous estatuts de l'Almoina de Girona que donen lloc al funcionament que tindrà aquesta institució pràcticament fins a la seva desaparició, amb molt petites variacions, amb alguns afegits posteriors, són els que regeixen la institució fins a principis del segle XVII. Fins a principis del segle XVII, quan els jurats de la ciutat, després de queixar-se o a causa de les queixes repetides dels jurats de la ciutat, aconsegueixen que l'Almoina deixés de repartir pa entre els pobres i que les seves rendes es destinessin a diverses finalitats benèfiques. L'any 1702, principis del 18, els responsables de la institució van aconseguir que es respectessin els directius del fundador i que l'Almoina tornés a repartir pa entre els pobres gironins. Certament no va ser durant gaire temps, en feia referència a Miquel Borrell fa un moment, en farà referència aquesta tarda o després a la Celín, suposo. L'any 1776, el bisbe de Girona, Tomàs de Lorenzana, assigna les rendes de l'Almoina del Pa juntament amb les altres institucions assistencials gironines, aquest recentment creat Reial Hospici de la ciutat. Entre altres raons, Tomàs de Lorenzana especifica que cal tancar l'Almoina del Pa perquè l'afluència de pobres a la ciutat, ell assegura que es tractava de 5 o 6.000 persones diàries, empipava els veïns i els habitants de la ciutat i, sobretot, ofenia, deia el bisbe, la moral cristiana, perquè, segons ell, d'estas pías fundaciones resultaba notablemente el fomento de la holgazanería y vagancia por las innumerables personas aptas para el trabajo que concurrían a recoger la limosna. L'Almoina de Girona, com la resta d'institucions benèfiques, ben aviat va rebre el suport econòmic de la població de la ciutat i també de la població de fora la ciutat. A partir del 13, els testaments gironins solen contenir llegats en formes de numerari, de rendes anuals, de terres, de béns immobles, del que fora, gràcies o destinades a aquestes institucions d'assistència. En el cas que ens ocupa, això va ser també immediat. Rep donacions de bisbes, de membres de l'èlit local, però també de petits artesans, també de petits pagesos, algun d'ells remenses, adscrits a la mateixa institució. I a més, la mateixa institució contribueix a l'augment del seu patrimoni mitjançant la compra de propietats, tant al camp com a la ciutat, compra de drets i, sobretot, compra de jurisdiccions. En qualsevol cas, va arribar a tenir un ampli patrimoni pel camp que envolta la ciutat. A finals del segle XIII sembla que és quan comença l'expansió urbana de la institució, feta també gràcies a donacions, però també gràcies a compres. D'aquesta manera, l'Almoina de Girona va passar en algun moment del segle XIII al XIV, la documentació no ens acaba de permetre perfilar-ho, va passar d'ocupar una sola casa a tota una illa de cases ubicades al peu de la catedral, al costat del call jueu. Una part important de les cases, dels carrers de la Força, Ballesteries i Ciutadans van acabar sent propietat de la institució que les establia, que les arrendava i per les quals anualment cobrava censos que havia de revertir en el pa dels pobres. A més, l'Almoina, com totes les altres institucions, va entrar en el mercat dels censos i censals, en el mercat dels préstecs, i així va diversificar molt els ingressos amb pagaments no vinculats a possessions immobles, ni rurals ni urbanes. Sens dubte, al llarg dels segles XIII, XIV i XV, les terres i possessions de l'Almoina van créixer molt. Va arribar a tenir un patrimoni molt extens i dispers per tota la regió de Girona, tant a la mateixa ciutat com a un radi d'uns 30 quilòmetres. Sens dubtes, al segle XIV, l'Almoina de Girona és una de les grans propietàries territorials de la diòcesi gironina. Quina és la seva finalitat? Assistir als pobres. Per això és fundada i aquest és la seva raó de ser. Segons el fundador, segons tots els benefactors, tots els donadors de l'Almoina, segons la mateixa catedral, la finalitat de la institució era distribuir pa entre els pobres uns dies determinats l'any. Tanmateix, havia de fer altres funcions, comprar ciris, celebrar aniversaris, és a dir, altres funcions, ajudar els pobres de manera material amb el repartiment de pa i ajudar-los també de manera no material amb misses i altres iniciatives. Com he dit, tant el fundador com el bisbe, en el moment que accepta la institució, indiquen que el nombre de dies de repartiment, així com el nombre de pans i la seva qualitat, hauria d'augmentar sempre que això fos possible i tant com fos possible. Els estatuts de 1347 ja s'estableix amb precisió com, o s'estableix amb precisió com s'ha de dur a terme la tasca assistencial, quants diners s'han de gastar per pastar, quants diners s'han de gastar per mantenir el forn o per altres feines necessàries en la confecció del pa, quants diners ha de cobrar el moliner, quants diners ha de cobrar el forner, etc. etc. A més, estableixen que amb una mitjana d'ordi calia fer 52 pans que pesessin unes 24 unces quan fossin cuits. També asseguraven aquests estatuts que la distribució del pa s'havia de fer, diuen textualment, in auspicio dicte elemosine, és a dir, a la casa de l'Almoina. El paborde era l'encarregat d'administrar l'Almoina i, per tant, també de fer elaborar, de repartir, de distribuir el pa entre els pobres, a més de gestionar tots els béns mobles i immobles de la institució. I com a pagament del seu treball, rebia la desena part del que l'Almoina ingressava com a pagaments extraordinaris. I, per tant, és un bot. És un bon sou, és el 10% de tot el que fos extraordinari. I, naturalment, menjava gratis a la casa del món. Els estatuts indicaven també que s'havia de portar un llibre anual de comptes que hauria de ser controlat pel bisbe o per aquell qui ell designés, i en aquest llibre hauria de quedar-hi constància escrita de tots els ingressos i totes les despeses de la institució. Són aquests llibres de comptes que va arxivar tan bé, la Maria ens els ha trobat, que és allà on no em coneix fa tants i tants anys. Què sabem? Bueno, m'he passat una diapositiva, ja ho veu. Què sabem del pa dels pobres? I ja veureu que ho he donat en els cereals, el pes i la qualitat, la confecció, vies de repartiment, lloc de repartiment i nombre de pans. En teoria, el pa dels pobres s'havia de fer amb els cereals que rebia la institució de les rendes del patrimoni rural. I aquesta era la idea. Tot allò que els pagesos pagaven com a censos de la terra, també com a censos de la renda feudal, havia de revertir en la confecció dels pans. I així s'havia calculat en moltes donacions. A la pràctica, però, sovint veiem com la institució ven part del cereal que rep, sobretot el forment, a vegades el blat, i compra al mercat cereals de més baixa qualitat i, per tant, de més baix preu. I, per tant, no utilitza sempre el cereal que rep per fer pans, sinó que, jo diria, especula amb aquest cereal que reps per guanyar més diners. Per altra banda, a partir del segle XIV, a més, l'Almoina, que cada vegada més difícil gestionar el seu domini rural, comença a arrendar les rendes del patrimoni, per tant, ven per un preu fix tot el que es pot recaptar en una parròquia. De manera que el que arriba a l'institució és una quantitat de diners i no nombre de cereal. A partir de llavors, l'Almoina va al mercat també a comprar cereals. Sembla que a un preu una mica més baix, o sembla que molts mercaders de la ciutat de Girona reconeixen la finalitat assistencial de l'Almoina i a un preu una mica més baix. Una qüestió clau per valorar la tasca benèfica de l'Almoina de Girona és el pes i la qualitat dels pans que va repartir. Els primers anys amb els quals tenim informació, sabem que el pa repartia en coves i que aquesta és una important referència. I sabem que a cada cova hi queben, perquè ho diuen els llibres de comptes, el 1347, a cada cova hi queben 75 pans i que cada cova equival a una quartera de gra. I per tant, recordeu que segons els estatuts, cada pa havia de pesar 24 unces, que són uns 800 grams de pa. I el 1355 s'amplia aquest pes a unes 30 unces, que són més o menys un quilo. I per tant, estem parlant, en general, podríem dir, de pans de 800 grams, un quilo. Més endavant, el 1376 es diu, aquest any els pans faran 1,2 kg, és a dir, es va intentant augmentar el seu pes. I per tant, no hi ha dubte que es va aconseguir incrementar el pes dels pans en diverses ocasions. Pel que fa a la qualitat, els estatuts parlaven de pa d'ordi i de pa de forment i de blat. I assenyalaven que s'havia d'intentar oferir pa de qualitat cada vegada millor. Tot a punt de creure, però, que la major part dels pans que es van repartir eren pans d'ordi, en algun moment de dificultats de cibada, i en alguns moments de dificultats d'allò que en diem mastall, és a dir, barreja de cereals. La intenció potser era oferir pans de blat i de forment, però a la pràctica aquest pa més nutritiu és el que menys es va repartir. Pel que fa a la seva confecció, realment no ho sabem encara amb gaire precisió, i era el meu objectiu en aquesta xerrada d'avui, però no he pogut acabar, i per tant, com que està massa embastat, vaig a lo clàssic, a la publicació escrita, ja us explicaré la confecció. No acabem de saber amb precisió qui feia el pa ni qui participava en tot el procés de l'elaboració. Als llibres de comptes hi ha diverses anotacions que s'hi refereixen, però certament ho fan de manera dispersa o de manera poc clara. Hi havia d'haver un encarregat de tot el procés, sens dubte havia de ser el paborde i la seva feina. Però a la pràctica sembla que el paborde es dedicava a gestionar el patrimoni i per tant sembla que no estava tan centrat en la confecció, o en el control, perdó, de tot el procés del pa. A mi em sobta personalment, després d'haver remirat per davant i per darrere i pels dos costats dels llibres de comptes, em sobta la poca precisió en els llibres pel que fa a les despeses en la confecció del pa i la molta precisió en els llibres pel que fa a les compres del menjar, del pa d'orde i dels habitants de l'Almoina, i sobretot dels cobraments del patrimoni rural. Sí que hi ha pagaments o notícies variades sobre la confecció dels llibres. A vegades diu es paga per purgar, a vegades es paga per barrejar, a vegades es paga per moldre, per coure, per pastar, però no hi ha apartats fixos cada any on es recullin aquestes informacions. En les comptabilitats, tampoc no hi consta el cost ni la feina generada pel repartiment del pa, després donar-hi xifres. Per tant, repartir 150 pans al dia requereix, a més, una feina. Sabem que els estatuts diuen que el pa d'orde hi ha de ser, perquè ha de controlar personalment que el procés es faci de manera correcta. Em sobta que no hi hagi o que no hi consti aquesta feina ni aquest cost. Potser no caldria, perquè com que és la relació de la institució, cal pensar que tota la feina que generava havia d'anar inclosa en els sous dels treballadors fixos de l'Almoina. Per tant, no caldria que constessin específicament. Però torno a dir, em sobta la poca precisió en aquest aspecte comparada amb la gran precisió en l'altre aspecte. El pa dels pobres, dies de repartiment. Sens dubte, els dies de distribució del pa no es van mantenir estables al llarg dels anys. He posat aquí unes petites dates, les primeres, en tindríem més, però vaig pensar que així no seria una mica angoixant. En el moment de la fundació, Arnau d'Escala diu dimecres de cendra a la Pentecosta, en un pergamí del 1336 amb una donació es diu allarguem-ho del diumenge de la Trinitat fins a l'1 de juny. El llibre de comptes es diu, comença el repartiment a Sant Martí, per tant, al novembre fins a finals de maig. Els estatuts del 47 diuen el mateix, a l'addenda ja ho estan avançant uns 10 dies a Tots Sants, i fixin-se que el 1450 l'allarguen a finals del 2 d'agost. Per tant, que bàsicament el que no hi ha repartiment de pa són els mesos del moment àlgid de la collita, juny i juliol. És a dir, es dona pa fins al 30 de maig i es comença a donar pa a l'1 d'agost. És veritat que no sempre queda clar, i sí que, sens dubte, en alguns anys es van repartir més dies en funció, 1, de la riquesa, 2, de la conjuntura del moment. L'altra qüestió és on es reparteix el pa i, per tant, quin és el lloc de repartiment. És una de les qüestions fonamentals en la qual encara no, jo penso que no hem acabat de treure la seguretat. Els estatuts de 1347, a l'addenda dels estatuts de 1355, es diu clarament, i en diversos capítols a més, que els pobres van a la casa de l'almoina a buscar el pa. Pauperibus, qui venient, ad dictam elemosinam, o per exemple, Christi pauperibus ad dictam elemosinam confluentibus. A més, la llista o l'encapçalament d'algunes llistes de pans repartits, per exemple, de l'any 78-79, tampoc no permet dubtes de qui eren i on anaven aquests que rebien el pa. Es titula De pane, frumenti et ordei, dato et distributo pauperibus Christi venientibus ad elemosina. De fet, diverses compres consignades a l'apartat de les despeses comunes de la institució deixen de veure que a la casa de l'almoina, per tant, al peu de la catedral, hi havia un espai al qual acudien els pobres gironins a recollir el pa. Però no queda clar ni on es trobava aquest espai, ni com era, ni si era gran, ni si era petit. Sembla que sí que era la casa de l'almoina, però en un lloc, i això sí que queda clar, en un lloc volgudament, clarament diferenciat, que a més sabem que es tanca en clau, perquè alguna vegada es fa adobar el pany diu, fem adobar el pany de la porta dels pobres, o es compra una clau pel pany de la porta dels pobres, és a dir, un lloc que quedi tancat i que quedi aïllat. Aquesta és una de les grans, altres grans diferències entre l'almoina gironina i les altres. Suposo que alguns de vosaltres tindreu al cas aquelles fantàstiques pintures de l'almoina de Lleida, fantàstiques pintures de l'almoina de Tarragona, de Mallorca, perdó, on es veuen tots uns pobres asseguts en una taula i que entren a dins l'institució a menjar. Això a Girona mai, mai no va ser així. A Barcelona, a Lleida, deia, a Mallorca, els pobres entraven dins la casa, s'asseien i dinaven en una taula parada. A Girona se'ls donava un pa i cadascú se l'emportava a menjar allà on fora. I per tant no entraven a dins la institució. Al segle XIV, les coses... al segle XV, les coses van canviar. És el segle de la gran expansió urbana de la institució. Una de les primeres notícies que tenim és l'any 1416, quan la reina Maria, princesa de la ciutat, ja ho sabeu, intercedeix per tal que un jueu del carrer de Girona vengui a casa seva. Vengui a casa seva, que és exactament veïna de la casa de l'almoina. En el document que deixa constància de la pressió reial, que va ser molt forta aquesta pressió, per cert, s'especifica la intenció, que és que d'aquella casa del jueu es tiri terra i en aquell pati, al costat del call, per decisió dels protectors i el poble de l'almoina, sigui on a partir d'ara es reparteixi el pa entre els pobres. Es vol un edifici nou, més adequat, millor, més adient per tal de repartir als pobres. El venedor, aquest jueu obligat a vendre, que acaba venent, no té més remei, esclar, aclareix que l'almoina vol construir unes cases noves, en el document de venda, aclareix que l'almoina vol construir unes cases noves al costat del forn de la Ruca, a la part superior al call, al costat de la capella de Sant Genís i de l'escala de la catedral. Les coses devien seguir així durant molt de temps. L'any 1776, quan el bisbe de Girona busca una seu pel Reial Hospici, desestima directament la casa de l'almoina, aquest gran edifici gòtic que tots suposo teniu al cap en aquests moments, actualment la seu del Col·legi d'Arquitectes, i diu, se assegura que en la casa de la limosna del pa, por su estrechez e mediación a la catedral, y hallarse ceñida por tres calles principales, no pueden recogerse en ella los mendigos i por Dios, sé, és a dir, això és massa petit, els treguin d'aquí al mig. Per altra banda, i pel que fa a l'horari del repartiment, sabem que com a mínim des de l'any 1368, és el document o és l'any en què ho trobem amb claredat documentat, sembla que ja des d'abans, es feia des de primera hora del matí, quan començava a sortir el sol. Quan començava a sortir el sol, des de la casa de l'Almoina, algú tocava una campana, a vegades diuen campana, a vegades diuen esquella, i cobra, aquest tocador, per això sabem que existeix, o a vegades es cobra per arreglar-la, tocava la campana per tal d'avisar de l'inici de la distribució del pa. Diu el document de 1368 que la campana es tocava, o que la campana havia de tocar durant el temps que calgués, o el temps suficient, perquè la gent necessitada de la parròquia de Palau Sacosta tingués temps d'arribar fins a la casa de l'Almoina a buscar el pa. I per tant, això no ho deia Tomàs de Lorenzana, però també deu ser una mica pesat, una campana que va tocant per anar a repartir el pa. El nom dels pans repartits, aquesta si fixen és la foto de com trobem els pans repartits o de com els llibres de comptes recullen els pans repartits. Sens dubte és una dada fonamental. I passaré breument, perquè realment estic en plena evolució, en plena elaboració, i tinc una mica de batibull. Recordo que els estatuts deien que hi havia d'haver-hi pa borda, que hi havia d'haver-hi els dos clergues perquè ho compressin. Els llibres de comptes dels pa bordes, en teoria, cada any hi havia o cada llibre hi havia d'haver-hi un apartat designat a consignar els pans que es repartien cada dia. Tots aquests apartats són intitulats amb títols semblants, De pano dato distributo pauperibus, de pane frumente d'ordi dato distributo pauperibus Christi, o en català a vegades, pa donat als pobres. Allà, mes a mes, dia a dia, s'especifica el nombre de pans que es van distribuir, de manera que podem conèixer la xifra total, tant diària com mensual com anual, dels pans que van rebre els pobres gironins. Sabem, per exemple, que el mes de febrer de 1378 es van repartir 3.587 pans d'ordi, i 179 pans de forment, amb diferències importants. I aquest seria, el gràfic no ho he posat, 1376-1377, estem parlant de més de 44.000 pans, dels quals el 75% són d'ordi, el 25% són de forment, i val a dir que la major part dels pans de forment es reparteixen en dies claus del calendari litúrgic, Nadal, Sant Esteve, Pasqua, és a dir, aquests dies sí que hi ha, són aquestes puntes, fixin-se, al desembre, fixin-se, a l'abril, és Nadal, és Setmana Santa. Molts dies es reparteixen entre 100 i 500 pans, no cal dir que amb importants diferències. Entre 1347-48, per donar quatre xifres ara, es van repartir uns 130.000 pans, l'any 76-77, aquest que tenen a la pantalla, més de 44.000 pans, i 1341-1432, més de 69.000. Segons Cristian Guilleré, la població de Girona en aquests moments és d'uns 10.000 habitants. I certament la tesi de l'Albert Reixac ha rebaixat aquesta quantitat. Per tant, 69.000 pans entre 10.000 habitants, penso que a vegades hem de relativitzar aquí, o hi havia molts pobres, hi havia molta gent que anava a buscar pa. Cosa que també pot ser. Però, a més, afegeixo, per tal de poder valorar la incidència de la institució sobre la població necessitada, el nombre de pobres o el cost de l'assistència, cal tenir present una altra qüestió. En la que fins ara dubtàvem, jo haig de dir que ja no tinc cap dubte, però algú potser no està convençut i pot pensar de manera diferent. Els estatuts de la institució esmenten en diverses ocasions el terme quartó o el terme cortó o similars, quan parlen directament del pa dels pobres. Sovint, en els llibres de comptes, també s'utilitzen expressions tipus el quart, el quartó, el cortó. Passa també amb altres almoines, a la monestir de Mer, estudiada per Xavier Solà, passa igual. Cosa que ens indica que el pa es dividia en quatre. I per tant, que de cada pa se'n feia quatre quarts, i que en realitat cada pobre rebia un quart de pa i no un pa sencer. Sens dubte, en aquests moments m'inclino a creure que els pobres en realitat rebien un quart de pa diari. Per tant, si estem parlant de pans, he dit abans, els que pesaven més, 1,2 kg, vol dir que cada pobre en rebia 300 grams de pa. Recordin que segons Antoni Riera, les classes populars urbanes diàriament menjaven entre 400 i 700 grams, i sabem que l'Almoina de Lleida repartia diàriament 700 grams de pa a cada pobre, a més d'altre menjar. Per tant, l'Almoina de Girona, per començar ja, està amb unes xifres una mica inferiors. Semblant amb 400 grams de pa, no en tens prou pràcticament per subsistir. I per tant, hauríem de multiplicar per 4 i de totes aquestes xifres de pans repartits. Per tant, aquest novembre, que jo dic 5.674 pans, en realitat serien 5.674 per 4, que ara no m'ho facin fer de memòria, perquè a mi no em sortiria. Acabo, vull dir, vaig acabant perquè veig. Això són les magnífiques pintures, aquest que els hi parlava, és a dir, aquí tenim els pobres, i fixen-se, és a dir, quina diferència. Abans d'acabar, cal plantejar una altra qüestió fonamental. Qui són els pobres assistits per l'Almoina de Girona? Prim Bertran, el molt enyorat sempre, Prim Bertran, referint-se a l'Almoina de Lleida, parlava fins i tot del que ell en deia pobres professionals, i posava professionals entre cometes, que eren aquells que rebien aliments de manera fixa i estable a la ciutat. Deia, a més, d'alguns en deia que tenien la seva alimentació assegurada per la Fundació Piadosa i que només ells podien rebre aquests pans. Eren persones relacionades amb els benefactors. A l'Almoina de Barcelona sabem que els pobres els triava directament el fundador o la seva família, perquè esclar, l'època anava ampliant. Per tant, no sabem. A Girona això no passa, no sabem qui són. En qualsevol cas, què sabem? Que els aliments o que aquells pobres que rebien aliments a les almoines catalanes, totes les catalanes, i faig aquests resultats per Girona a manca d'estudis més precisos, eren una immensa minoria entre el total dels que ho necessitarien. Segons Brodmann, entre el 25 i el 50 de la població urbana catalana era pobra. Mossèn Baucells, que estudia l'Almoina de Barcelona, afirmava que l'Almoina de Barcelona alimentava unes 200 persones diàries que, deia ell mateix, representaven entre l'1 i el 3% dels pobres de la ciutat. Realment sabem molt poca cosa de qui eren els pobres gironins. De fet, és lògic que fos així. Entre altres coses perquè l'Almoina no tenia per què interessar-li o no li preocupava qui eren aquests pobres. I per això a la documentació pràcticament no hi apareixen. Sempre són un paper passiu, sempre són un element passiu. Perquè la beneficència es focalitzava, la beneficència es feia focalitzant l'atenció en la salvació del donant, he dit al principi. Dones per la teva salvació eterna. Per tant, aquell a qui dones realment no t'interessa gens. Ja, hi ha zero, en diríem avui, empatia. I per tant, la caritat es fa pel propi bé i no pas pel bé o la millora del destinatari. En el cas de Girona, si més no per ara, tampoc no sabem si tothom qui volia podia anar a buscar pa, perquè hi ha almoines on no tothom pot anar-hi, o només podríem dir-ne uns quants privilegiats podrien fer-ho. És a dir, no podem distingir tampoc entre si eren pobres ordinaris o extraordinaris, com es fa en altres comunitats, és a dir, saben que la pobresa al món medieval hi ha tota una classificació i estratificació claríssima. No sabem si eren homes o dones, no sabem si podien ser homes o dones, sabem que Lorenzana diu que eren dones al segle XVIII, cal pensar que el 13, el 14 i el 15 també un dels elements del bisbe de Lorenzana és que els homes i les dones al segle XVIII van junts a buscar l'almoina i dormen barrejats quan van a buscar l'almoina. 800 pans repartits en 1376 vol dir que aquí hi ha molts pobres. 3.200 quarts de pa en 1376 vol dir que aquí hi ha molts pobres. I sovint, sabem també, per exemple, que el 1417 es va reordenar la reedificació de la capella de Sant Mateu perquè no podia assumir l'assistència de fidels. Fidels que anaven a missa i després, diu el document, anaven a buscar l'almoina. I per tant s'ha d'ampliar la capella perquè ells hi puguin quebre. Tot indica, però, que el paborde havia de saber qui tenia dret a anar a buscar el pa i qui no. De fet, el document aquest de venda del call es parla de vells, infants, minusvàlids i malalts, que no tenen per què ser pobres. És a dir, no té per què anar relacionat, però ho posen com si fossin sinònims. No tinc cap dubte que la pobresa era coneguda pels responsables de l'Almoina gironina. De fet, en moltes ocasions els pobordes de l'Almoina aleguen pobresa per rebaixar algun de les exigències que fan els pagesos, per tant, tenen molt clar quin és el concepte de pobresa o quin és el llindar de pobresa, però no ens han deixat constància i, per tant, no ho podem arribar a valorar. Qui eren els pobres gironins, doncs? No ho sabem. No ho sabem, però, com a dubte, com, sens dubte, una bona colla de gent, si tenim en compte les xifres de pans repartits. Alguns eren coneguts pels pabordes. En alguna ocasió, per exemple, l'any 98, el paborde escriu, pago, pague, en català, ho poso en català actual i s'ha acabat, pago alguns fadrins, alguns nois d'aquells que venen al quartó perquè purguin el gra. Per tant, si sap, si necessita, sap on trobar-los. I acabo, perquè m'he allargat una mica massa, ho sé. La funció de l'almoina de Girona, com la de les altres almoines arreu del territori català, va ser decisiva per a contribuir a pal·liar la gana, que de cap manera és el mateix que la fam dels pobres, i evitar així també situacions o conflictes socials pitjors. Tanmateix no podem obviar que si bé suavitzen les necessitats vitals dels més desfavorits, no arriben mai a solucionar-les. Cert és que aquest no va ser mai el seu objectiu. Hi havia pobres, però sobretot hi havia d'haver pobres en el món baix medieval. Es volia mantenir l'ordre social i econòmic establert. Mai es va pretendre canviar-lo. Tot plegat, a més, al marge de les mesures preses pels representants polítics. Tot i que en diversos moments sabem que municipi, Almoina, municipi i altres institucions caritatives han d'haver d'anar connectats. Sens dubte, doncs, l'Almoina gironina va ser una institució d'assistència, una importantíssima i pròspera institució caritativa. Ara bé, era, a més, una senyoria feudal. I per molt caritatives, per molt assistencials que fossin les seves funcions, com a senyora feudal que era, es comportava exactament igual que la resta de senyories amb els seus pagesos dependents o amb aquells que tenien el domini últim de les seves propietats. El paper de l'almoina de Girona, com el paper de les almoines de les altres grans ciutats catalanes, va ser decisiu en moments de caresties i necessitats importants. D'altres coses, perquè amb el repartiment del pa diàriament es contribuïa a evitar queixes i conflictes socials. Amb la seva tasca diària i gràcies a les donacions que no deixava de rebre, l'almoina assolia un clar objectiu: mantenir un règim alimentari de subsistència pels pobres i esmorteir la pressió dels pobres sobre els que no eren pobres. Moltes gràcies.